i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I parlarem del calçat barefoot. Què és el calçat barefoot? Doncs s'ha posat molt de moda i cada cop s'utilitza més. I una d'aquestes usuàries prescriptores és la reina Letícia, que en algun acte oficial ha aparegut amb aquest tipus de sabates. S'ha de tenir en compte que la reina doncs pateix neuroma de mort en aquesta malaltia, no? Bé, però què és aquest calçat? De què va tot això? El calçat barefoot dona la sensació que vas descalç. Bàsicament seria això. Té una sola flexible, prima, i té la mateixa alçada en tot el peu, des del taló fins a la punta dels dits. Bé, i a més, hi ha alguns que tenen la forma també fins i tot dels dits, per donar més la sensació que no porta res al peu. Ara, és un calçat adequat? En quins casos és adequat? És bo o dolent per a peu? Perquè en funció de quin parlis, estem parlant d'anar descalç, tu aniries descalç per tot arreu? És a dir, a la platja? Ui, descalç sí, a la platja sí. Però, per exemple, per anar al metro, o per caminar per la muntanya, o per, jo què sé, per estar per casa, en funció del lloc, aniries descalç per tot arreu? Aquest calçat et dona aquesta sensació. Ara, ens pot portar mal de caps. Ningú se'n recorda que té problemes als peus fins que els té. Doncs en parlem de tot això per veure si aquest calçat tan famós, aquest barefoot, és apte o no és apte, o en quin casos és apte, o quins problemes ens pot donar. I en parlem amb el senyor Enric Violant, que és podòleg col·legiat al Col·legi de Podòlegs de Catalunya. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Enric. Bé, quina primera valoració faríem d'aquest calçat, del barefoot?
Bé, la primera valoració que hauríem de fer és que sembla que això hagi aparegut ara, i això no és cert, això ja fa anys que s'està fent servir. El que passa que ara, a través de xarxes, això ha arribat més a la població. És la primera cosa que hem de tenir present. Si definíssim el camp del sat barefoot, què seria? Pues seria imitar el fet d'anar descalç. Però el fet d'anar descalç és bo, sempre. Vam néixer despullats, anem descalços, hem de continuar sempre igual, o hem de portar una certa protecció de roba pel fred i per les agressions del terra amb el terra on vivim. D'acord? Vull dir, aquí també hem de tindre present aquests conceptes.
És a dir, que en algunes qüestions, en funció de què podria expulsar sense problemes, i en moltes altres no.
En moltes altres no. És a dir, la primera, tu deies, és un calçat que pesa poc, etc. Jo et diria que la primera classificació que es va fer de calçat a aquest nivell la va fer un fisioterapeuta canadenc el 2014, d'acord? Amb el qual ell definia un calçat minimalista, d'acord? Com aquell que pesés poc, que la sola fos molt fina, que no tingués drop, que no tingués angulació, que no tingués controls d'estabilitat i que les torsions longitudinal i torsional fossin molt marcades. D'acord? Això seria la primera classificació que tenim feta d'una manera científica, d'una manera reglada. D'acord? Això, arrel a la pandèmia, va sortir la paraula respetuoso i s'hi li va afegir el fet de que els dits tinguessin més capacitat, d'acord? Que la part de davant tinguessin més capacitat. Respetuoso, particularment, i una sèrie de podòlegs ens agrada més dir sabata saludable. Respectuós en què? Jo diria més saludable que no respectuós. Però bé, és igual, els termes aquests és molt menys. És bo? No és bo? Depèn.
Seria com anar descalç, per exemple, anar descalç per la platja, per la sorra, no és un esbo, però si vas per una superfície plena de perres irregular, pues segurament no és tan bon anar descalç.
Ja, el que hem de tenir present és que el peu, davant d'una superfície irregular, totalment d'acord amb els descalços, el peu està dissenyat per això, per anar descalç a una superfície irregular. El problema és que nosaltres vivim en una societat que no tenim superfície irregular en el dia a dia.
D'acord.
És així de senzill.
D'acord. És molt de sentit comú pel que estic veient, no?
És que al final és sentit comú.
Sí, sí. El que estàs explicant és molt de sentit comú, això, sí.
És sentit comú a les coses. No siguem extremistes. D'acord? Ni tot el calçat que hi ha al mercat a dia d'avui és una porqueria, ni tot el calçat barefoot és el millor del món. No és així? No és així, és a dir, posem sentit comú, hi ha grisos a la vida.
D'acord. Després, en la part negativa d'això, si és positiu no passa res, a les zones on es pugui aplicar, perquè bàsicament per les explicacions és això, arribem a la conclusió que és molt de sentit comú tot. En cas de presentar-se lesions, quines lesions pot presentar o es poden presentar utilitzant malament calçats com aquest?
Mira, qualsevol problema a l'aparell de motor. És a dir, nosaltres definim que aquest calçat el pot portar aquella persona que no tingui patologia al seu aparell locomotor. La persona que tingui patologia al seu aparell locomotor, aquest calçat no el podrà portar. És així de senzill.
D'acord.
Aparell locomotor, no peu només. No peu només. D'acord? Perquè ens basem en el peu i el peu és una part més de l'aparell locomotor.
Parlem de les cames, parlem del maluc, parlem de totes les parts que entren aquí, no?
Aparell locomotor. Això es pot millorar si hi ha una patologia, una desviació, ho haurem de millorar-ho en treball muscular, evidentment, i segurament, a lo millor, en funció si aquest treball muscular és més efectiu o menys, haurem d'aplicar una plantilla, haurem d'aplicar una sabata que tingui un cert control d'aquesta desviació de l'aparell locomotor. Si aquesta persona no té cap desviació dintre del seu aparell locomotor, serà més fàcil que pugui portar aquest tipus de calçat. Si tu no tens cap problema a l'aparell locomotor i vols portar aquest tipus de calçat, el que tu hauràs de fer és una adaptació progressiva amb aquest tipus de calçat, orientada sempre per un podòleg que et digui sí, endavant amb aquest calçat, i abans de posar-te aquest calçat has de fer un tipus d'exercici específic.
D'acord.
És així de senzill.
Doncs, senyor Enric Violant, podòleg federat del Col·legi de Podòlegs de Catalunya, escolta, molt amable, moltes gràcies per aquestes explicacions que ens has fet d'aquest tipus de calçat en concret, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlarem de pessebres. Parlarem de... Ja sabeu que estem fent viatges per pessebres i segurament parlarem del pessebre temàtic més espectacular de Catalunya i està al Prat de Llobregat i el construeix la gent gran de la ciutat. De seguida en parlarem, però abans, voleu viatjar aquest Nadal? Teruel. En Teruel el amor florece en cada rincón. Déjate cautivar por la leyenda de los amantes de Teruel y descubre por qué Teruel es la ciudad más romántica de Aragón. Ven y enamórate de Teruel.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen trasladadas.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro. Y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de Cope, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
¿Y ese ruido? No es nada. Yo ahora sí la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en Cope. Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en el Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90 euros, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
La librería perdida de Heavy Boots ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Heavy Boots, la historia más mágica de estas navidades.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de pessebres i atenció perquè del que parlem avui és al·lucinant. Possiblement és el pessebre temàtic, perquè és temàtic, cada any és temàtic, una temàtica diferent. Possiblement és el més espectacular de Catalunya en aquestes qüestions i en aquestes característiques. Està al Prat de Llobregat i el construeix la gent gran de la ciutat del Prat de Llobregat. Té una superfície de 77 metres quadrats d'una maqueta que quan la veus al·lucines, en aquest cas. I ja és una de les parts de les tradicions d'aquesta ciutat. Tenim al telèfon el senyor Félix Pérez, del programa de la gent gran de l'Ajuntament del Prat, i a més, el Félix és un dels participants des de fa molts anys en la construcció d'aquest pessebre. Félix, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Félix. Bueno, tú estás en el programa de la gent gran del Prat de Llobregat, ¿no?
Sí. Ya hace 22 años.
22. ¿Cuántos años tienes, Félix?
Yo, 86.
Bueno, no quería ser indiscreto, 86. ¿Y cuántos años llevas participando en la creación y el diseño del pesebre del Prat?
Sí, pues 22 años. 20, o este 23.
O sea, llevas desde que entraste ahí, llevas.
Exactamente, desde que se empezó a poner. Un año después de que se empezó a poner, ya fui a participar también para los trabajos.
Félix, ¿qué te impulsó a participar en todo esto? ¿Era porque te gustaba? ¿Porque la temática? ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente hay mucha gente que le gusta ir a jugar al domino, al bar. Yo no, a mí me gustan las cosas más. Por ejemplo, que tenemos una unión, toda la gente que estamos allí de maravilla, como si fuéramos una familia. Y bueno, se pasa el tiempo allí, para mí y para los que vamos, nos pasa el tiempo volado. Una cosa muy muy bonita y además con gusto de estar allí y trabajar y hacer cosas bonitas.
Oye, Félix, es que estamos hablando de una obra de arte, estamos hablando de una obra artesanal de marquetería, una obra artesanal de maquetas para hacer un pesebre que cada año es temático. ¿Cómo empezáis el diseño? ¿Quién piensa en la temática?
Bueno, buscamos unas láminas de sitios por ahí, de cosas que hay por ahí. Entonces hacemos una reunión aquí, precisamente en las casas de Ampuig, de parte del ayuntamiento. Hacemos una reunión todos a ver si hay una votación, a ver cuál nos gusta más. Y luego vamos acoplándole cosas nosotros, por nuestras ideas, acoplando cosas que nos parece que serán bonitas, que le gustará a la gente. Y así estamos. Llevamos 2 meses y pico trabajando antes de colocarlo en la Plaza de la Vila. Y bueno, así va la cosa, cogiendo notas de cosas que hay por aquí y bueno, así, o sea, llevamos tanto,
o sea,
tantos años.
Y
cada año es diferente.
No.
Cada año es diferente.
Desde luego, pero vamos a ver, el proceso son 2-3 meses.
Sí, 2-3 meses antes de colocarlo en la Plaza de la Vila, sí.
Desde que se piensa hasta que se construye y se coloca. Porque todos los elementos del pesebre los construís vosotros.
Bueno, nos traen el material, que es por Hispan, lo que nos lo traen para trabajarlo, y luego sí, lo hacemos nosotros, porque es un material que se trabaja bastante bien, no es como antes, porque antes era de madera, al principio era todo madera, entonces ese es más malo de construir, pero este, gracias a Dios, es mejor de construir que el otro.
Bien.
Y bueno, estamos ahí, vamos por la mañana y por la tarde los que podemos, o sea, los que se puede, va por la mañana y por la tarde.
Ajá. Bien, la temática de este año, ¿cuál es? Explícalo tú.
Bueno, sí, bueno, es el diseño, dice, vamos a cambiar, y claro, no es la gente, a lo mejor puede haber alguna, pero le gusta, pero puede haber alguna que diga, dice, este no es un pesebre, es una cosa de, más bien para los críos. Para los críos, pero a la gente mayor también le gusta. Pero es todo de nieve, como si fuera unas montañas. Bueno, una cosa que a la gente me parece que le está gustando.
¿Eh? Es un pueblecito, bueno, de hecho son 77 metros cuadrados, 77 metros cuadrados de maqueta de un pueblecito invernal, que donde está el pesebre y está la gente esquiando y ferias de Navidad, todo una inmensa maqueta.
Exactamente, sí, sí.
Y cuando acaba la Navidad, cuando se quita el pesebre, ¿qué se hace con esto? ¿Se guarda?
Ahí está el detalle. No se recupera nada de un año para otro. Se recicla todo. Y yo este año le he dicho, dice, hombre, es una pena que no haya un sitio para guardar cosas, para hacer una exposición, claro, para los críos del colegio vayan a verlo. Pero dice el ayuntamiento que no tenía locales tan grandes y tal. Y a ver, este año parece que nos ha prometido que sí que habría un sitio para poner las cosas más bonitas y que les guste a los niños.
Hombre, estamos a, es que, por eso digo que estamos hablando de obras de arte, estamos hablando de maquetas, que bueno, sí. Esto en una exposición grande, que se guarde no significa que se tenga que repetir, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí lo que tú dices, igual en un futuro hacer una exposición de los pesebres del Prat, aunque claro, lo que ocupan, es verdad que haría falta un sitio grande, pero bueno, entonces no se guarda nada, no se guarda, se recicla todo.
Nada. Las casas, cuando hacemos de pueblos, casas pequeñas, pues se hace una rifa a los que estamos trabajando, si alguno los quiere.
Ah.
Pero si no las quieren, pues se reciclan todo.
¿Tú te has quedado alguna o no? ¿Te has quedado alguna casita de estas?
No, porque no tengo casa fuera del campo y no me he quedado nunca.
Sí. Y además, aprovecho para recordar que es gratuito y puede ir todo el mundo que quiera verlo. O sea, está ahí en medio de la Plaza de la Vila, ¿eh? Y
vale... por supuesto. Viene mucha gente de afuera también.
No, ya os digo que vale la pena. O sea, ¿tú eres consciente de que va mucha gente de fuera a verlo?
Sí.
Muy
bien. Tiene mucha gente de fuera, sí. Pues, es verdad.
Félix, oye, muchísimas gracias por la charla y felicidades al ostensivo a todos. ¿Eh? Un abrazo muy grande, vale. Félix. Que tengas un buen
día.
Muchas
gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós,
gràcies. És d'aquells detalls, d'aquests espectacles nadalencs, en aquest cas estàtics, en format de pessebre, de maqueta de pessebre, 77 metres quadrats. Això ho multipliques per 20 anys de pessebre i ja m'hi diràs tu què necessitem per exposar-los tots. Ara, emmagatzemar-los, ostres, seria tot una bona idea, eh? Imagineu-vos. Són obres artesanals d'aquests pessebres de catalans que tenim. Bé, dit això, bàsicament estem a punt d'arribar a dos quarts. Ara parlarem de neu, les escapades a la neu, amb el David Velasco, que és un home content perquè aquesta tarda nevarà. Que tinguin una molt bona tarda.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.